Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 29. És dissabte 31 de març i passen 6 minuts de les 12 del migdia. Dissabte més us acompanyem des de l'Inquiets i, com ja sabeu, hem de començar el programa fent un agraïment, perquè ser agraïts ens fa sentir bé i també fa sentir bé la persona que el rep. Aquesta vegada, i sense Setmana Santa, el nostre agraïment va pels armats de l'Espluga de Francolí, que fan més lluïda aquesta Setmana Santa de la vila. Es van recuperar i fundar els armats de l'Espluga l'any 2010. Per tots ells i elles, felicitats! La primavera, la sang altera, la natura esclata i el vent i el fred no acaba de fer net. Últim dia de mes, d'un mes de març intens en tots els sentits, de canvi d'horari, sortint de l'hivern i acostumant-nos a més hores de sol i de vida. I per tancar el primer trimestre de l'any, ho fem amb una lluna que avui, a les 2:37, assolirà la fase més plena. És la primera lluna plena de la primavera i la segona d'aquest mes de març. Per ser el segon pleniluni, del mateix mes es tracta de l'anomenada Lluna Blava. Doncs ara ja sembla que ho tenim tot. Natura viva, la lluna, la primavera i ens faltaria bona música. Avui us volem descobrir una versió de la mítica cançó de Metallica, Nothing Else Matters, Res Importa, interpretada pel guitarrista espluguí Miquel Espasa i Rossell. Nothing Else Matters.
Repàs dels continguts.
Què us espera aquest dissabte? Doncs començarem amb l'Elisenda Rossell, que ens parlarà de poesia, ja que el passat 21 de març va ser el Dia Mundial de la Poesia, també el mateix dia de la síndrome de Down. La Laura Poblet ens descobrirà una nova botiga de la Unió de Botigues i Empreses d'aquí, de l'Espluga, al supermercat Coaliment Poblet. I parlarem amb diferents representants del sector turístic per saber doncs, qui ens visita aquests dies i què és el que més visita o on s'allotja. Ho farem parlant amb l'oficina de turisme de l'Espluga, amb l'alberg Jaume I, amb l'empresa de Lleure Drac Actiu i amb el Museu de la Vida Rural. I acabarem, si és que tenim temps, coneixent les impressions sobre tot el que passa en el món polític de la mà del periodista Òscar Palau. Comencem. I als estudis de l'Espluga FM Ràdio comptem amb la presència de l'Elisenda Rossell. Bon dia, Elisenda,
hola,
benvinguda.
Hola, bon dia, Hermínia, gràcies.
Bé, s'ha de dir que el Miquel Espasa... Ai, ho he dit bé,
sí,
Miquel?
Sí.
Miquel Espasa i Rossell és el teu fill.
És el meu fill, m'ho donat... Fill. Jo no sabia que avui el sentiria aquí a la ràdio i la veritat és que he tingut una sorpresa molt agradable i us ho agraeixo.
Bueno, una sorpresa molt agradable. Jo, que el vaig escoltar ahir també molt i espero que els oients doncs, hagin pogut escoltar aquesta balada romàntica
sí.
amb guitarra espanyola. Tan bonica.
Sí, jo també ho espero, que serveixi la música per fer més felices les persones.
Doncs, i la poesia també ho ha de ser, no?
I la poesia ja és exacte, és el seu objectiu. Eh? Avui he pensat que, com que no fa gaire, va ser el Dia Mundial de la Poesia, el dia 21 de març, podia portar-vos aquí a la ràdio un poema que va escriure el poeta valencià Marc Granell per commemorar aquest dia. Aquest poema parla sobre el sentit de la poesia i va ser traduït per la Institució de les Lletres Catalanes i altres institucions a 30 idiomes diferents. Uh-huh. Jo ara aquí a les mans, com pots veure, Hermínia, sí. tinc el llibret que es va editar i tenim doncs, aquests 30 idiomes, més el català, 31, que després en diversos llocs, biblioteques o fins i tot centres escolars, instituts, es van recitar. Uh-huh. Aprofitant la vinentesa que tenim parlants d'altres idiomes a part del nostre, doncs se'ls va demanar que llegissin el poema en la seva llengua.
Això té que la diversitat del poble català, no?
Això,
aquesta riquesa que
exacte.
Tenim.
En aquest cas la poesia va ser com l'element aglutinador d'aquesta diversitat que tenim, no? De fet, aquestes són 30 de les llengües que es parlen a casa nostra, al nostre país, mm-hmm. però doncs n'hi ha més, eh? No són pas 30 ni de bon tros, s'han escollit aquestes, però doncs en podríem trobar moltíssimes més, no? D'aquesta diversitat, d'aquest plurilingüisme que tenim a casa nostra.
Doncs...
Si vols, us la llegeixo jo en,
sí.
en català.
Sí, així ho entendrem tots.
I en català.
Eh?
I després, si vols, Hermínia, en parlem una miqueta. Eh?
Molt bé.
La poesia. És el foc i és la neu. És la tristesa i és el crit que desperta l'alegria i ens fa llum les tenebres que habitàvem com un costum antic d'àngels caiguts. És el pont i és el riu. És la memòria que obre escletxes de mel en la ferida fonda i roent que ens cabe precipicis insalvables al vell mig de les venes. És la mar i és la senda. És el desig que crea com cap déu futurs més savis i funde uns altres mons que es fan possibles si el cant esquinça vels i fon les ombres. Marc Granell.
La poesia ho és tot.
Exacte. Una mica bé és això, no? El primer que t'ha arribat, Hermínia, mm-hmm. és això, no? És el foc i és la neu, és el pont i és el riu, és el mar i és la senda. Semblen mots contradictoris entre si, no? Sobre el pont i el riu, el mar i la senda. Però és que amb la poesia ho podem dir tot, ho podem transformar tot, ho podem entendre tot i ho podem estimar tot.
Bueno, veure, són contradictoris, però són complementaris. No?
Però són complementaris, ara ho has dit, en el sentit que hi ha més enllà de la poesia per renéixer moltes vegades, per ser el que volem ser, per estimar-nos, moltes vegades necessitem morir, no? Necessitem deconstruir allò que havíem estat fins aquell moment per refer-nos. I això que és tan necessari a la vida de moltes persones i que hi ha moltes persones que ho han après a fer i ho fan, també es fa a través de la poesia. Una altra via per fer-ho és a través de la poesia, perquè la poesia conté unes paraules incisives com cap altres, punyents, trasbalsadores, que arrosseguen, que et fan entrar en tu mateix, et fan reconèixer tu mateix. I a partir del reconeixement és possible el canvi, és possible avançar. Jo quan llegia aquest poema, això és una interpretació una mica personal, però vaig veure tres moments que lliguen molt amb aquest procés que ja et dic que de vegades és tan necessari en la vida d'una persona, que és conèixer, entendre's, veure's, comprendre's. Això és la llum. La primera estrofa, aquest poema té tres estrofes. A la primera estrofa surt aquest crit que desperta l'alegria i fa llum les tenebres que habitàvem. No? Primer que tot hem de veure'ns. Hem de veure la realitat, l'hem d'assumir, l'hem d'acceptar. Després hi ha la paraula mel. A la segona estrofa, la paraula que m'ha cridat més l'atenció a mi, així com a la primera t'he dit llum, a la segona, mel. Perquè la mel, fixa't que és una mel, és molt maca aquesta imatge, és molt poètica i a la vegada molt gràfica. Diu, la mel que fa una escletxa en una ferida roent, fonda, una ferida que gairebé semblava un precipici insalvable cap al qual tendíem i del qual no ens podíem alliberar. I fixa't com la mel, no? La mel en aquest cas seria la dolçor, el fet de guarir, el fet d'asserenar-nos, el fet d'apaivagar, el fet de compartir, no? untar. I aquí entrarien, es pot untar de moltes maneres, en el sentit que es pot estimar, es pot apaivagar el dolor de moltes maneres, però una d'elles és a través de la paraula, a través de les paraules. Les paraules són un bàlsam infinit, és un medicament, no? Una cura que transforma la realitat d'una manera que apaivaga aquest dolor, no? I això surt a la segona estrofa. Es veu, no? Aquesta escletxa de mel que unta, com tu dius, la ferida. I a la tercera estrofa i última del poema apareix el desig, la paraula desig. El desig com un futur. Ja seria la projecció. Fixa't, primer hi ha la autoconeixença, la reconeixença. Després hi ha l'acaronament, l'amanciment, l'acceptar-se, l'estimar-se, seria, no? Parlant de persones, de dir, em conec, i el pas següent és m'estimo. I el pas següent és em projecto, desitjo, tinc futur. Tinc un futur, diu el poema, més savi. Diu que la poesia crea com cap déu futurs més savis, no? És a dir, sóc capaç de pensar més enllà del que ara sóc per créixer de la manera que jo desitjo fer-ho, o d'una manera més sana, o d'una manera més autèntica, o d'una manera més humana. Posem-hi aquí els adjectius que ens vingui de gust, no? En aquesta tònica. No? Aquesta poesia que és immensitat, és inabastable, és perdedora, és reflexiva, és enriquidora, és creixement. No? Tot això és el que a mi em suggereix aquest poema.
Però pare, has dit una cosa, que és que la poesia, diu, has dit, a nivell personal, no? La poesia té una cosa, que és que cadascú se la fa seva, no? És a dir, l'hora d'interpretar les paraules, depenent del moment que estàs visquent, segur que la interpretes d'una manera o una altra.
I aquesta és la gràcia, no? Jo de vegades això, clar, la vessant de mestra, de fer classes de literatura i tal, de vegades m'ha costat, però he hagut de defugir aquell moment que tot segur que ens ve al cap, de dir, va, contem les síl·labes, mirem si és un quartet o un tercet, o la mètrica, no? L'estructura més formal, o la necessitat de buscar-hi recursos literaris i posar-hi un nom, no? Allò que tots recordem, aquella llista interminable de recursos literaris, tipus metàfora, hipèrbole, aquestes, que segur que els que hem estudiat literatura ens ve al cap tot això i dius, ostres, i ara això? Ara no sé si és una sinestèsia o és més aviat una metà... Escolta'm, jo m'ha costat molt, però al final la poesia no està feta per això, no és un òrgan que tenim damunt d'una taula de disseccions i que hem d'analitzar. No. Primer que tot, o almenys si ho hem de fer, no ha de ser el primer.
Clar,
no ha de ser el primer. Ho hem de fer perquè tot és cultura i tot és bo de saber.
La poesia no té bona imatge.
Perquè entra d'aquesta manera, no? Entra com un objecte per ser analitzat. I no és un objecte per ser analitzat, és un sentiment, és una realitat, són unes paraules que t'han de trasbalsar, que t'han de fer sentir. I t'han de fer sentir com tu es determini en funció del moment que tu estàs vivint. Has de notar que allò ha estat escrit per tu. Però no ho notaràs tu sola, ho notarà molta més gent que allò està escrit per ella. Aquest és el moment, el primer moment del poema que he llegit avui, no? El de la llum. Dius, ostres, si m'està il·luminant, si m'està donant una visió una miqueta més, com t'ho diria jo, això, més il·luminada, més esperançada, més il·lusionada del que jo estic vivint. Carai, ja comences a posar-hi llum. Mm. I després comences a entendre que no estàs sola, que hi ha més gent que pensa com tu, que hi ha més gent que està al teu costat, que, ostres, t'estan acaronant, això ja és la mel.
Clar, és que la poesia és com la música, és sí. La música de les lletres, no?
És la música de les lletres,
llavors,
sí.
Llavors cada lector, cada oient,
l'interpreta en funció de la seva sensibilitat i de les seves experiències i del moment.
I després, quan embogim per la poesia, després ja embogirem tant que ja anirem cap a la tècnica, no?, de la
sí,
poesia.
Sí, això, potser sí que s'hi ha d'anar, no dic pas que no, clar, però en aquest segon, no hem de deixar tampoc de banda la part formal que precisament fa que la poesia sigui poesia, perquè aquesta sonoritat, si no fos amb aquests cànons estètics formals, tampoc no l'aconseguiríem. Però doncs, ja ho descobrirem, com ha estat fet, ja ho analitzarem. Primer és el què, primer és l'impacte, no? Ha de ser aquest impacte que per un moment et trasbalsa, t'arrossega. I pensar que aquestes paraules són més incisives que qualsevol altra paraula. Això, si em permets, Hermínia, sí, Miquel Martí Pol, amb un llibre que té que es diu Què és poesia, que és l'únic llibre en el qual ell teoritza sobre el fet de què és un poeta, si té sentit un poeta en la societat actual, què és la poesia, etc. Té una expressió, hi ha un moment, que diu això que et diré ara. Diu, la poesia esdevé un mitjà d'expressió i de comunicació certament excepcional. No parlo del joc de ping-pong de la notícia i la contranotícia a què ens tenen acostumats els mitjans de difusió, sinó d'un altre nivell de la comunicació que seria el que es pot establir, d'una banda, entre nosaltres i nosaltres mateixos, i d'una altra banda, entre nosaltres i els altres, dins d'un clima de respectuosa curiositat no exempt d'afecte. La poesia, per la seva mateixa naturalesa, és un terreny propici a la investigació sobre un mateix i a la coneixença dels altres. En aquest sentit, parlo tant de la pràctica com de la lectura de la poesia i parlo sobretot d'aquell sentiment poètic de les coses que tant ajuda a mantenir desvetllada la sensibilitat. He retrobat aquest llibre que tenia en una prestatgeria de casa meva i he pensat, mira, ben bé, Miquel Martí Pol, que és el gran mestre de les paraules poètiques, ens diu això que estem dient avui, no?, també. És un mitjà de comunicació excepcionalment especial, no?
Entre nosaltres, de
tu cap a tu i de tu cap als altres, amb respecte, amb absolut respecte i amb una sensibilitat que cap altre tipus de missatge fet en paraules és capaç de transmetre, no?, de donar,
Doncs jo crec que abans d'acabar avui, sí, no t'ho he demanat mai això, no, però tornar a repetir la
sí,
lectura
dona.
De la poesia, ja que és curteta.
És curteta, tres estrofes, i l'entendrem potser...
I després de parlar, si algú s'ha enganxat ara a la ràdio,
sí,
doncs que se'n vagi amb aquest regust d'escoltar-te recitar poesia.
Molt bé, doncs Hermínia, si vols, la tornem a llegir i acabem així.
Tornem-hi.
Molt bé.
Gràcies, Elisenda.
La poesia. És el foc i és la neu. És la tristesa i és el crit que desperta l'alegria i ens fa llum les tenebres que habitàvem com un costum antic d'àngels caiguts. És el pont i és el riu. És la memòria que obre escletxes de mel en la ferida fonda i roent que ens cabe precipicis insalvables al vell mig de les venes. És el mar i és la senda. És el desig que crea com cap déu futurs més savis i funde uns altres mons que es fan possibles si el cant esquinça vels i fon les ombres.
Gràcies, Elisenda.
A vosaltres, sempre. Adéu.
Adéu. Coneixem una botiga més de la mà de la Laura Poblet. Bon dia.
Bon dia, inquiets. Avui ens hem tornat a allunyar del centre del poble i som en un dels pocs establiments que hi ha a la urbanització Carreres. Ens trobem a Coaliment Joan Poblet, un petit supermercat on també hi podeu trobar fruita, verdura i productes de proximitat. Ara ens ho explicarà el Joan Poblet, que a part de ser botiguer també és el meu pare, però us prometo que no farem gaire propaganda. Bon dia, Joan.
Bon dia.
La primera pregunta que sempre fem és per saber d'on ve el nom de cada botiga. En el cas de Coaliment Joan Poblet, ja entenem que és el nom del seu propietari, però aquesta botiga també es coneix com el Tandy. Com és?
Bé, quan vam començar, que ara ja fa 30 anys, la botiga, doncs, quan la vam agafar, es deia Tandy. I crec que va estar dient-se Tandy 4 anys i va ser la va muntar el Cisco Andreu. I llavors per això suposo que la gent no coneix, crec que cada vegada menys per això, per Tandy, no?
Sí, perquè era el seu nom inicial. Què volia dir Tandy?
Tandy va ser el motiu de la competència de les grans superfícies, doncs va haver una associació de botiguers i que es deien tanders agrupats, i d'aquí ve el nom de Tandy.
I en el teu cas, com és que vas començar a portar aquesta botiga?
Bé, jo treballava de pastisser a Tarragona i més o menys volia vindre a viure a l'Espluga, i llavors doncs va sortir la possibilitat d'adquirir la botiga i la casa, i així ho vam fer.
I fa 30 anys, ens comentes, oi? Fa 30 anys que hi ha aquesta botiga, però ja existia 4 anys abans, per tant 34 aproximadament.
Sí, la botiga és això, jo fa 30 anys que la regento. Primer la vam agafar amb la meva mare, la Carme Casanoves, que també estava a punt de jubilar-se en una situació, i llavors tots dos es van posar aquí. La meva mare va estar uns anys, i després també crec que val la pena tenir un record per la Dolors Andreu, que també després ens va ajudar a portar-la, així com la de l'Espada, i ara actualment la portem jo i la Núria Palau.
Molt bé, per tant sou dues persones que estireu del carro aquí a la botiga, i aquesta botiga, recordem-ho, està situada a l'urbanització Carreres, al carrer Ermita. Tu, Joan, creus que la gent d'aquest barri valore que hi hagi una botiga en aquesta zona del poble?
Sí, la gent de l'urbanització jo crec que sí, que ho valore, perquè doncs, bé, sempre falten coses, avui en dia a les cases sempre falten coses, i que hi hagi una botiga a la vora doncs, sempre va bé pels veïns.
I quins productes hi podem trobar?
Bé, podem trobar tot tipus de productes de supermercat, però bàsicament darrerament el que hem fet és especialitzar-nos en verdura, no? També tenim xarcuteria, també tenim un bon sortit de xarcuteria i formatges, però doncs bàsicament ens hem especialitzat en verdura. Però ja dic que podeu trobar tot tipus de productes de supermercat. També darrerament el que també ens hem proposat és sempre agafar producte de proximitat, producte fet aquí, producte de quilòmetre zero, i també producte ecològic també darrerament.
Això, aquests nous productes que ara intenteu introduir, és una conseqüència de potser del canvi amb les grans superfícies que hi ha hagut en els últims anys, tu creus?
Sí, és clar, hem hagut d'anar incorporant petites escletxes que hem vist que en el mercat podríem fer forats i que ens podríem mantenir les vendes. També hem incorporat, que m'ho deixava, un fort sortit de vins i caves, que també ens ha funcionat realment, no? Tot el producte, el vi, tot és producte català.
Buscar una mica doncs la diferenciació d'aquestes grans superfícies. I per altra banda, Joan, també et volíem preguntar que el perfil de client que vindria aquí a la botiga, quin seria?
El perfil de client que ve a la botiga, bé, és gent que suposo que vol producte de qualitat amb el que fa a la verdura, perquè doncs, comprem direct, procurem comprar tot el que podem directe al pagès i amb uns pagesos que sabem que tracten bé el producte i que és de molta qualitat, amb uns preus assequibles. I la gent que ve a comprar a la botiga doncs, bàsicament és gent que està disposada a comprar aquest tipus de producte i que quan el proven realment repeteixen.
Gent del barri i també gent de la resta del poble.
Sí, tant i com ens hem anat, la gent ens ha anat coneixent, doncs clar, també hem ampliat els clients, doncs, que de fet de sempre han vingut de clients del poble a comprar aquí al barri.
Què més? Doncs una pregunta que sempre fem és també si quina seria la part que més us agrada de la vostra feina, quina és en el teu cas?
La part de que més m'agrada és la part de que aquesta feina no és mai igual, no? Sempre hi ha la sorpresa de que avui tens més clients, que et venen més gent a comprar, la feina d'anar a comprar el producte fresc, que no és mai igual, sempre la temporada canvia, hi ha temporades més bones, temporades sempre has d'anar buscant, no?, el producte, i aquesta feina no és mai monòtona, sempre és diferent, uh-huh. I sempre has d'estar pendent de fer-la bé, no?
Perfecte. També ara ens ho explicaves, no?, que per poder tenir tot aquest producte disponible també doncs, s'ha d'anar a buscar i s'ha de saber on es compra o en quins proveïdors s'encarrega. Com ho gestiones, això?
Bé, això pel que fa a la verdura, doncs l'anem a comprar dos cops a la setmana i l'anem a comprar al mercat del camp, que és el mercat on hi ha de majoristes i de pagesos. Llavors dos dies a la setmana anem allà i allà doncs, podem triar una mica el producte. No?
I el fet de treballar al mateix edifici on es viu és un avantatge o és un inconvenient?
Bé, suposo que jo crec que és més avantatge que inconvenient, perquè al final doncs, hi ha repartidors que a vegades no arriben a l'hora i sempre te troben. O de vegades no hi ha cap més remei, et va molt bé a tu mateix que et portin el gènere a les 4 de la tarda que tens tancat, que no pas que t'ho portin en horari de botiga oberta, perquè doncs, tindràs un camió allà descarregant que farà més aviat nosa. No?
Hi ha la part pràctica també, no? I per últim, ja Joan, una pregunta que també fem a tots els establiments és que quin és el producte més identificatiu o el producte estrella de cada establiment. En el teu cas no sé si n'hi ha un de concret, però si ens en pots dir algun.
Home, mira, ara que estem a la temporada de calçot, que ja es va acabant, però realment el calçot aquí a la nostra botigueta cada vegada ha anat agafant més peu i ara hem incorporat el darrerament, que ha tingut aquest any sobretot ha tingut molt èxit, és el calçot cuit. No? I llavors aquest producte doncs, bueno, és de temporada, però doncs, realment ha fet peu a la nostra botiga.
Ha funcionat molt bé, doncs ja ho sabeu, encara queda algun calçot, si algú encara té pendent alguna calçotada. I res més, Joan, moltes gràcies per atendre.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, ja ho sabeu, a l'Espluga també tenim supermercats propers.
I després de passejar per les botigues de l'Espluga, de la mà de la Laura Poblet, ens n'anem amb la Laura Poblet, que en aquests moments es troba a l'alberg Jaume I. Hola, bon dia, Laura.
Hola, bon dia, Hermínia.
La Laura, com sabeu, és col·laboradora del programa Inquiets, però també és treballadora de l'alberg Jaume I. I com que estem a Setmana Santa, doncs ens hem volgut interessar per quanta gent ens està visitant, doncs està visitant l'Espluga i la comarca. Laura, explica'ns una mica quin és l'ambient i si teniu molta ocupació.
Doncs, home, la veritat és que sí, que està sent una Setmana Santa bastant, bastant animada. En el nostre cas, hi ha l'alberg pràcticament ple. És molt difícil que estigui ple del tot perquè són habitacions grans i a vegades doncs, queden llits sueltos en algunes habitacions, però aquesta nit passada, per exemple, hi havia 140 persones, avui ja n'hi ha una miqueta menys, però ha sigut un pont, sobretot aquest final de la Setmana Santa, doncs, bueno, hi havia moviment.
I Laura, aquestes persones d'on venen?
Majoritàriament són usuaris d'aquí a Catalunya, tant famílies com parelles, o sobretot també aquests dies gent que fa la ruta del Cister, perquè ja que hi ha uns quants dies de festa, doncs és ideal per poder fer-ho amb diferents etapes.
I quan estan aquí, què és el que més pregunten de llocs pròxims?
Bueno, molts ja venen amb la idea una mica feta de quatre cosetes que podrien fer, doncs tenen el Cap Poblet, Montblanc, l'Espluga, la Cova, el Museu, però també doncs, pregunten sovint per les rutes de dins del paratge de Poblet, també molts interessats en escapar-se fins a Prades, per exemple.
Molt bé, i a part l'alberg, la tipologia de família, com molt bé has dit, sí. Són famílies, ai, la tipologia de famílies, vull dir, la tipologia de clients, són famílies i també excursionistes, no? Que ja estan acostumats a anar a diferents albergs,
sí,
a la xarxa d'albergs.
Podríem dir que aquests dies, bàsicament, hi ha hagut això, doncs famílies, que algunes venen dins d'un programa de la Generalitat, que és Vacances en Família, que nosaltres el tenim activat cada cap de setmana, per tant, quan en aquest cas que és pont, doncs també hi ha hagut dos torns, però a banda doncs, hi ha reserves d'altres famílies que venen per lliure i fan altres combinacions. I després això, sobretot gent que fa la ruta, fins i tot doncs, gent sola, en parella, també en família. Hem tingut també un grup de 40 persones d'un centre excursionista que estaven fent la ruta també. I també entre setmana hem tingut un grup d'aquí de l'Espluga, de l'AMPA, de l'Escola Martí Poc, que han fet una estada amb nens i nenes, per tant, bueno, perfils diferents, però que han fet que la Setmana Santa sigués bastant, bastant moguda. De fet, ara, mira, t'ho havia preparat per comentar-vos-ho, des del divendres 23, que seria el primer dia de Setmana Santa escolar, per dir-ho així,
sí.
Això és el cap de setmana passat, fins al dilluns, amb la previsió que tenim, que ja és bastant exacta d'aquestes dues nits que falten, serien unes 720 pernoctacions. Que, per tant,
Déu-n'hi-do,
sí, sí. I de dijous a dilluns, que és com et deia els dies que són més forts, 364.
Doncs tant, bona ocupació.
Clar, sí, l'ocupació es roda un 70, he mirat abans, els dies aquests més forts, perquè clar, l'alberg hi ha gairebé 200 llits. Llavors és una mica relatiu a vegades al percentatge, no? Perquè és difícil que hi hagi un 100% un dimecres. Al vespre, per exemple.
Doncs molt bé, Laura, moltes gràcies per aproximar-nos a quin és l'ambient que s'està visquent a l'Albert Jaume I i res, que acabeu de passar aquests bons dies de Setmana Santa.
Pues moltes gràcies, igualment.
Adéu, ens veiem, Laura, adéu. I de la Laura ens n'anem a parlar amb l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí, amb el seu cap, Florenci Romeu. Bon dia, Florenci.
Hola, bon dia.
Estem preguntant una mica quin és, qui ens visita, quin és l'ambient d'aquesta Setmana Santa, com va la cova, com va la ruta, una mica, posa'ns una mica en situació.
Doncs mireu, bueno, ha estat aquesta Setmana Santa, està sent una de les millors,
sí.
Un divendres i avui un dissabte de glòria en termes turístics,
sí.
I perquè bueno, habitualment la nostra capacitat de càrrega amb el museu més identificat, que és la cova, estem ja en el sostre de la capacitat de càrrega, no donem més abast de les persones que han vingut i sincerament ha estat una arrencada molt forta en divendres i dissabte. No sabem si continuarà aquest ritme o no, però diguem especialment no recordo un començament tan fort d'aquests dies festius. Tot i que durant els dies laborables d'aquesta setmana,
sí.
Ja hi havia un bon ritme de visitants.
I aquests visitants s'allotgen per aquí, venen per un dia, d'excursió d'un dia. Quina tipologia de visitants tenim?
Bueno, durant la Setmana Santa majoritàriament són famílies d'àmbit català, i sí, podem dir que un bon gruix de gent, diguem, està allotjada amb un radi, doncs, de 20 o 25 quilòmetres des d'on som, des d'aquí a l'Espluga, diguem, tant a la nostra comarca, Conca de Barberà, com al Camp o Urgell o Baix Camp, en referència, diguem, cap a Prades, no? Però, diguem, són gent de proximitat.
I la ruta templera, que fa poc, bueno, fa poc ja té un cert temps de vida, però quina ha estat la demanda?
Hem fet un impuls aquests dies de Setmana Santa a través d'una oferta combinada perquè poguessin visitar els museus municipals per un cost de 15 euros, és a dir, Fassina, Cova i Ruta Templera, durant aquests dies de Setmana Santa amb 15 euros. Hem fet una previsió, hem pogut multiplicar pel 50% el que és la disponibilitat de mòbils i ulleres, per tant tenim ara la capacitat de fer 30 persones de manera simultània, i hem aconseguit desdoblar, sortir pràcticament això a més de 20 persones en cada grup. Hem plantejat una sortida a les 12 del migdia, una a les 5 de la tarda i una a les 10 de la nit. Ahir van sortir totes tres i la més fluixa va ser la de la nit, i avui probablement desdoblaran totes, és a dir, que sortirem amb 25-30 persones cada ruta, i a més n'hi ha una de quarta expressament situada a 7:45, i per tant també en concret avui dissabte la capacitat de càrrega de la ruta templera ja no admet massa més visitants, amb aquests doncs 30 visitants per quatre visites al dia.
És a dir, que aquest dissabte de glòria, com molt bé tu estaves definint, és una bona Setmana Santa.
Sí, jo crec que aguantem el tipus en aquest nivell, serà una de les Setmanes Santes més bones de les que hem tingut, i respecte a l'any passat no dubto que serà, diguem, molt millor, sí.
A nivell de senderisme, molts excursionistes fent la ruta del Cister a peu?
Des de l'oficina de turisme, sí, és on hem detectat, diguem, bueno, a peu i en bicicleta. És una de les activitats que permet a la Setmana Santa fer aquest circuit, perquè la gent pot plantejar això, no? Tres monestirs, tres dies, que és el que duré el trajecte de 105 quilòmetres, i diguem, hi ha presència d'aquest tipus de visitants ara en Setmana Santa, més que el temps, tot i que avui és una mica més diferent, però el temps acompanya.
Una mica més ventós, però bé, la gent no s'espanta tampoc, no? Pel que veiem.
No, si podem evitar l'aigua, tot l'altre es pot fer front bé.
Doncs moltes gràcies per aproximar-nos a quina és la situació del turisme en aquests moments, a la Setmana Santa aquí a l'Espluga. Bueno, esperem que aquests bons resultats continuïn durant tota la temporada, si pot ser allargant-la per després de l'estiu. I res, bona feina.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
A veure, adéu, adéu.
I ara comprovarem si la Lali, de l'empresa Drac Actiu, l'empresa de lleure de l'Espluga, doncs segueix en línia telefònica. Bon dia, Lali.
Hola, bon dia, Domínia.
Sí, estàs aquí. És que no sabíem si t'havíem perdut, però no. Tenint un tècnic...
No, estava aquí escoltant el que parlava ara mateix.
Sí. Tenint un tècnic com tenim el Jofre Majoral, és impossible que et perdem. Lali,
sí,
bon
sí,
dia.
Sí. Hola, bon dia.
Quin és l'ambient? Quin és la vostra... Com esteu notant aquesta Setmana Santa? Quantes activitats o quanta gent us visiten,
bueno,
i què demanen?
Jo, com deia també el Florenci, doncs la veritat, coincideixo amb ell, amb dir que tens una de les millors Setmanes Santes que hem tingut, no sé per què, no sé com ha passat això, però nosaltres hem tingut des de dilluns clients, Normalment la Setmana Santa es concentrava molt en els dies festius i aquest any hem notat que també des de dilluns hem tingut demanda d'activitats. Aquest any hem notat molt lloguer de bicicletes, moltes ganes de sortir en bicicleta, grups grans, a partir de 5-6 persones, que tampoc era el que fèiem més abans. I bueno, han sortit una mica tot, eh? Hem fet tiramar, hem fet escalada, s'està fent activitats d'espeleologia a la cova, ara mateix hi ha un grup, a la tarda hi ha un altre grup. Hem fet abelles, ahir vam fer abelles, però bueno, al contrari que us deia ell, jo el tema del temps avui ens ha fet bastant mal, a Drac Actiu hem hagut d'anul·lar algunes activitats, perquè nosaltres depenem de l'exterior. Sí. Amb aquest vent hem hagut d'anul·lar el tema de les abelles i alguns joguers que teníem de bicicletes i tot, però bueno, encara i així, de moment, el resultat és molt positiu aquest any.
Bé, sentim-vos parlar a tots, la veritat és que és molt esperançador i a més, bueno, fa bo de sentir que estigueu tan contents, no?, i que la gent trobi en aquestes terres, que nosaltres ja creiem que són meravelloses, doncs aquestes ganes de fer esport, no?, i de conèixer-la.
Jo penso que aquest any, jo he notat també, s'ha fet una aposta aquí al territori pel tema del turisme familiar, i la veritat és que a nosaltres ens està resultant molt bé, també estem fent bastantes ofertes per famílies a l'hora de fer lloguers de bicicletes elèctriques i tot això, s'ha notat, la gent, bueno, pues ha respost molt positivament a aquestes ofertes, i suposo que, bueno, tot compta, no? I al contrari que us deia el Florenci a la cova, nosaltres, jo m'ha sorprès que he tingut molts grups de visitants de sube i baja, que diem nosaltres, no? Visitants de Barcelona que han pujat a passar el dia,
sí,
han fet una activitat, han dinat, han visitat la cova o algun altre museu i han tornat cap a casa. Jo d'aquests n'hem tingut uns 3 o 4 grupets i un d'ells fins i tot van venir en tren a passar el dia.
Que bé.
O sigui que això també m'ha sorprès perquè normalment sí, és gent que s'allotja aquí, que dorm aquí, els que fan activitat, però m'he trobat gent aquest any que han sortit a passar el dia, que fan escapades de dia,
sí,
i vull dir que això també, bueno, per nosaltres és molt bo, també.
Clar, perquè a més, si els agrada, repeteixen segur.
Exacte, no? I vol dir que han vingut expressament a passar el dia aquí,
clar,
a fer alguna activitat, a fer alguna visita, i han tornat cap a casa, vull dir que atreu el visitant també, que potser no es pot allotjar, no té tants dies, o no té tant pressupost, però sí que fa una escapadeta de dia, vull dir que això també és interessant.
El que està clar, Lali, és que cada cop més la gent necessita sortir a l'aire lliure, no?, a fer esports, a fer activitats, per desestressar-se una mica, és així?
Sí, sí, no... sí, i tant. I jo penso que, saps el que sorprèn més aquí? Jo parlo molt amb la gent que fa senderisme o que lloga amb bicis, i el que agrada moltíssim és la tranquil·litat que hi troben. Suposo que més a prop a la costa, ja està tot més poblat, més massificat, i en quan s'hi fiquen aquí a donar una volteta caminant o amb les bicicletes, troben una pau i una tranquil·litat, i normalment sempre venen dient sorpresos perquè no han trobat quasi bé a ningú, no? Sempre m'ho diuen, és que no hi ha ningú, dic, no, és que és una zona tranquil·la, que és sostenible, jo penso que és el tipus de turisme que volem, tampoc molta massificació, jo penso que no interessaria a ningú, però és un territori ampli que dona part, bueno, i que molta gent, però molt tranquil tot, encara, i això jo penso que agrada molt. És tranquil, però alhora pues, hi ha molta oferta també de coses per fer.
Doncs això és el que hem de conservar més, no? Aquest turisme que deies tu, més natural, més de tranquil·litat, més sostenible,
sí,
en definitiva, que ens faci...
Jo penso que sí, va en contra dels meus interessos també, suposo, però jo penso que és interessant.
No,
aquest
perquè...
turisme familiar, clar, interessat en viure l'entorn i la tranquil·litat, més
clar,
que en consumir una experiència adrenalínica que sigui de consumir i marxar i estar, no, sinó disfrutar una miqueta de tot això, del món rural, no?
Clar, que el territori ens permeti viure, però també que el deixem viure al territori, no?
Exactament, sí, exactament.
Això és el que volem. Lali, que acabeu de tindre bona Setmana Santa i sobretot una bona arrencada, perquè la Setmana Santa sí que és l'arrencada cap a la primavera,
sí,
i cap a l'estiu.
Exacte.
No només ens quedem amb aquests 4 dies, sinó que l'empresa Drac Actiu de l'Espluga de Francolí fa moltes activitats, no només per la gent de fora, sinó també per la gent d'aquí que vulgui conèixer profundament el territori.
Exactament.
Gràcies, Lali, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu,
bon dia. Adéu.
I de l'empresa Drac Actiu ens n'anem al Museu de la Vida Rural i parlem amb Roger Òdena. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia, Armínia.
Bé, una mica volíem saber quins visitants i si el museu l'ha visitat molta gent i quin tipus de clients teniu.
Sí, bé, Setmana Santa sempre és una bona època per atreure un públic, nosaltres bàsicament familiar. En aquesta època ens visiten moltes famílies que venen amb els seus nens, uh-huh. I per tant nosaltres el que hem fet ha estat preparar una sèrie d'activitats, uns tallers artístics per la canalla, que la veritat és que han funcionat molt bé, els han tingut plens i hi ha hagut un bon volum. També ens trobem en què molta gent ha vingut atreta per l'exposició que tenim, que és la de les Bowl, i per tant tot això ha sigut un bon ganxo, juntament amb això que comentava, que és bona època per atreure gent cap aquí a la zona, a la nostra zona, a la Conca de Barberà, i per tant estem contents, estem satisfets.
Aquesta exposició que comentaves està tenint molt d'èxit, és així?
Sí, la veritat és que sí, feia molt de temps per dir-ho així, és a dir, potser és una de les exposicions pròpies que hem començat des de l'inici, agafant un cas que va passar als Estats Units, uh-huh. I la veritat és que ha funcionat molt bé. A nivell de gent, això atreu a moltíssima gent i nosaltres estem molt il·lusionats amb el projecte. La veritat és que ha funcionat molt bé.
És a dir, que tots aquells esplugins, sobretot, que a més tenim la sort de tenir el Museu de la Vida Rural aquí a la nostra vila, facin totes les maneres possibles per anar a visitar aquesta magnífica exposició, no?, que estarà al museu fins quin dia?
En principi estarà fins al 30 de juny d'aquest any.
Fins al 30 de juny, és a dir, que no tenim excusa perquè tenim temps.
Sí, i no només a nivell d'esplugins, ens trobem en què molta gent ve al museu per segona, per tercera, per quarta vegada, i en això ens ho trobem molt també aquesta Setmana Santa, que venen a repetir al museu i només venen, per exemple, a visitar l'exposició. Deixen els nens, per exemple, fent el taller infantil i després es dediquen a passar una bona estona dins de l'exposició. Per tant, sí que ens hem trobat amb una repetició interessant de gent que ja ha visitat l'exposició permanent i que, per tant, l'exposició temporal és un motiu més per tornar-hi.
Bé, Roger, moltes gràcies per explicar-nos una mica com està anant Setmana Santa i sobretot el fet d'aquesta exposició, no?, i de la gent que repeteix, que això és el que ens agrada més, no?, que repeteixi, això vol dir que han estat a gust i han après molt, sobretot.
I tant, això sempre és bo, que tornin cap aquí.
Molt bé, Roger, moltes gràcies i que tingueu una bona Setmana Santa també al Museu de la Vida Rural.
Gràcies a vosaltres, bona Setmana Santa.
Bona tarda.
Adéu, adéu.
Bé, podríem parlar molta més estona perquè som un poble petit però tenim molts recursos turístics i molta gent que es dedica i treballa pel turisme. Un dia farem alguna taula rodona si és el cas. Ara, però, abans ens queden 6 minuts per arribar a la 1 del migdia. Jo em pensava que tindria més temps per conversar amb l'amic i periodista Òscar Palau, que està aquí amb nosaltres. Hola, Òscar.
Estic a l'altra banda del telèfon,
vale,
sí, senyora.
Ja. És que ja ho he dit tantes vegades avui, lo de l'altra banda del telèfon, que ja no ho sabia com dir-ho.
Vale, doncs estic fora dels estudis.
Molt bé. Òscar, res, tens 4 minuts per explicar-nos una mica als nostres oients. Doncs no m'agradaria dir culebró, perquè la veritat és que no és per riure, però sí la situació, a vegades aquesta situació política que ens costa una mica, no d'entendre, però sí de no d'entendre, però sí de dir, ostres, cap on anirem a parar, no? Cap on anirem, Òscar?
Bueno, en 4 minuts és complicat, perquè ja sabeu tots que està molt complexa la cosa, però, bueno, el tema és que ara tornem a estar encallats, amb l'única diferència que corre el rellotge, com tots ja deveu saber, perquè divendres passat, avui fa 8 dies, hi va haver dijous passat, avui fa 9 dies, hi va haver un ple d'investidura al Parlament de Catalunya, hi va haver una votació en què el senyor Jordi Turull no va sortir elegit, i per tant això vol dir que a partir d'aquell moment comencen a córrer 2 mesos de termini perquè es pugui triar un altre president de la Generalitat. Si no es tria president d'aquesta Generalitat, automàticament la llei marca que hem d'anar a eleccions. Per tant, ni que el dissabte següent no es pogués fer el segon torn d'aquell ple, el temps corre igual. Això és el que tenim. Llavors ara tenim a veure qui ha de ser el candidat, és la gran incògnita, i a veure doncs, si hi ha prou majoria per investir el candidat, perquè l'altre és que la CUP el pugui investir. Com sabeu, doncs, Junts per Catalunya i Esquerra sumen majoria sempre que els dos diputats que ara mateix doncs, estan fora de Catalunya, que són el Carles Puigdemont i el Toni Comín, puguin votar. Si ells dos no poden votar, doncs no hi ha majoria. I si no hi ha majoria d'Esquerra i Junts per Catalunya, es necessita la CUP. I si la CUP no vota el president o el candidat que estigui, doncs seguim sense president i, per tant, anem a eleccions. És un tema complicat. Llavors, ara, el que s'ha de triar o el que estan discutint els partits és quin candidat es tria. Això correspon a Junts per Catalunya dir el nom del candidat, només amb ell, en l'acord que tenen amb Esquerra, i ara doncs, estan esperant una mica com evolucioni la situació judicial dels tres possibles candidats que ja, de fet, se'n podran ser presentats els tres, el Carles Puigdemont, el Jordi Sánchez i el Jordi Turull mateix, perquè doncs, tots tres ara mateix estan a la presó i s'ha de veure amb quins dels tres hi hauria possibilitats d'investir realment. És a dir, que ja fos una investidura legal i que l'Estat espanyol reconegués, perquè si no, doncs, si l'Estat la impugnés pel que sigui, doncs ja tornem a estar al cap del carrer i ja no val el president que triem i, per tant, ja tornem a córrer el rellotge i, per tant, no saps per res. Ara mateix, pel que es diu, qui més possibilitats té de ser candidat una altra vegada és el Jordi Sánchez, perquè hi va arribar doncs, fa 10 dies, va arribar una resolució de l'ONU que és on havia el mateix Jordi Sánchez recorregut per veure vulnerats els seus drets a ser candidat. Recordeu que ell està a la presó i això no li treu drets, com que és una presó preventiva, no és definitiva, això no li treu drets per poder ser elegit. Llavors això vol dir que, segons la ONU li ha reconegut en un dictamen del Comitè de Drets Humans, doncs ell podria ser investit i ara falta veure doncs, si la justícia espanyola fa cas d'aquesta resolució de l'ONU o no. Si en fa cas podrà ser investit, sempre que la CUP hi doni el seu suport, recordem. O, doncs, si no la justícia espanyola no en fa cas, serà un altre as que tenen a la màniga, una altra raó de més que en tot aquest combat judicial que s'endevina que anirà a la justícia doncs, internacional, un altre as a favor dels grups independentistes per dir, escolta, mireu que ni les resolucions de l'ONU ens donen suport a l'estat espanyol.
Així que, doncs, la CUP és una peça clau en aquests moments. I el rellotge, fins quin dia corre? Fins quin dia tenim?
Doncs mira, dos mesos a partir del dia 22 de març és el 22 de maig.
És a dir,
el dia 22 de maig és la data límit perquè hi pugui haver president de la Generalitat, si no anem a eleccions, que serien dos mesos després, seria el 15 de juliol, concretament.
En ple estiu. Òscar, moltes gràcies per aquesta rapidíssima, però clarificadora explicació sobre la situació actual a Catalunya. T'hem d'acomiadar.
Molt bé.
Una forta abraçada, que acabis de passar uns bonics dies de Setmana Santa. Ens veiem.
Igualment. Adéu.
Adéu. I a 10 segons del punt de la 1 del migdia ens acomiadem. Ha estat un plaer estar al vostre costat. Ha estat un plaer compartir estudi avui amb el tècnic Jofre Majoral. Ell és el que porta la batuta, el que ens posa la veu, els que truca els invitats, el que ho fa tot. Sense ell jo no podria estar aquí. Gràcies, Jofre. A tots els col·laboradors que ens acompanyen, els que han passat per aquí, els que ens han atès al telèfon i, sobretot, a tu que ens escoltes. Gràcies. Ens retrobem el pròxim dissabte. Que passeu uns bonics dies de Setmana Santa. Adeu.